els acabarem configurant no a partir de les voluntats individuals, que, si se'm permet l'expressió, són bastant irrellevants, sinó a partir de l'anàlisi que fem i de com entenem que podem aportar millor solució en el debat que en aquests moments té el país, i sobretot després d'una diada com la que vàrem viure, amb una molt elevada participació contra pronòstic de molts que haguéssim volgut que haguéssim estat molts menys al carrer el passat dissabte.
Per tant, entenc per les seves respostes que de moment mantindrem encara el dubte, no sabem si Pedro Sánchez hi anirà, no sabrem encara qui enviarà Junts per Catalunya, perquè estan també a l'espera del que faci el govern espanyol. Tampoc tenim clar l'ordre del dia, veig que vostè tampoc gaire, com a mínim segur que té una mica més d'informació, però deia que encara no està clar de què s'hi parlar, però em deia no vull que això s'acabi convertint en una comissió de traspassos. Només una qüestió, una pregunta en aquest sentit. Tenint en compte la urgència que hi ha en relació amb l'aeroport de Barcelona al Prat, vostè entén que aquesta qüestió sí que hauria d'entrar en aquesta taula, no perquè sigui el lloc on pertoca, sinó perquè seria el lloc més immediat on es podria abordar una qüestió que s'ha dit que estava trencada, però que hi ha aquest petit marge per arribar al 30 de setembre?
No, que l'aeroport del Prat i la inversió suspesa per part del govern espanyol és una situació que requereix una solució urgent, un abordatge immediat, no ho discuteix ningú, però no és aquest l'espai, ni pot ser aquest l'espai, perquè ho estaríem confonent tot. Per resoldre el conflicte, entre cometes, que s'ha generat a partir de la retirada del govern espanyol de les inversions promeses el passat 2 d'agost, hi ha altres espais per poder-ne parlar. I en tot cas, hi ha un fil permanentment obert entre els actors socials i econòmics del govern de la Generalitat i entre el govern de la Generalitat i la Moncloa i, òbviament, amb AENA. Per tant, que la importància o l'urgència d'un tema no ens faci perdre la rellevància i el sentit de fons. Per tant, la resposta és molt clara. No, en aquesta taula no hauríem d'abordar qüestions com l'aeroport, perquè això és propi d'un altre espai, i crec que barrejar conceptes seria fer un feble favor i incrementar les veus que ens mostrem escèptics amb el que és la voluntat del govern espanyol. Dit d'una altra manera, que el govern espanyol no pretengui posar sobre la taula aspectes pressupostaris, competencials, d'inversions, que per altra banda són un clàssic, diguéssim, de promeses sempre incomplertes, per tapar la seva manca de concreció en com abordem la resolució del conflicte polític.
Una darrera qüestió en aquest sentit. Vostè el dona per perdut, l'aeroport, aquesta ampliació de l'aeroport, o després del que s'ha publicat aquest cap de setmana, li hem de dir a la gent que encara hi ha un marge? És a dir, la setmana passada la notícia és això està trencat, la inversió s'ha perdut. Dissabte, el periòdico deia la ministra de Transports, hi ha aquest petit marge fins al dia 30 de setembre. Avui la Vanguardia explica aquest document, el DORA, en principi permet una pròrroga de fins a un any per seguir-ne parlant. Què fem, senyor secretari de Junts per Catalunya? Com ho llegim? Això està tancat i perdut, l'aeroport, o tenim un marge encara per intentar reconduir-ho?
Jo crec que en absolut està tancat i perdut. El que cal és recuperar el senderi, el sentit comú, el valor de la paraula, tenir molt clar que hi ha un repte, que és com fem possible que l'aeroport del Prat pugui recuperar una musculatura que podria tenir, però que en aquests moments tant la gestió d'AENA, que és el tema fonamental, com les seves pròpies infraestructures no li acaben permetent, però que en cap cas això s'ha de fer a costa de l'afectació de la llacuna de la Ricarda. I, per tant, resoldre aquesta equació és perfectament possible. I és perfectament possible fer-ho, tenim temps, i efectivament no només tenim aquests 20 dies fins que el Consell de Ministres hagi d'aprovar en primera instància el DORA, sinó que sobretot el que hi ha també és, si cal, la capacitat de posposar no seria la primera ni la darrera vegada. Si hi ha voluntat, els acords arribaran. I per part de Junts per Catalunya la voluntat és molt clara. Catalunya no pot deixar perdre aquesta inversió. Aquesta inversió la podem retenir preservant l'espai de la Ricarda, i la nostra funció com a membres del govern és garantir que efectivament l'equilibri entre la defensa de la biodiversitat i la inversió imprescindible que avui necessita l'aeroport del Prat com a impuls a l'economia del país es pugui portar a terme.
Li volia fer una darrera pregunta abans de deixar-lo, que passen 5 minuts ja de les 9 i sé que han de començar aquesta reunió de l'executiva. Una qüestió més a nivell personal. Aquest dissabte es va viure una nova diada, l'independentisme va tornar a sortir al carrer, aquestes 400.000 persones segons l'Assemblea, 108.000 segons Guàrdia Urbana. Bé, vostè ja sap com va això del ball de xifres, que s'hi va enfrontar en les èpoques en què hi havia moltíssimes més persones al carrer, però va ser també la primera diada des que van rebre els indults, vostè i la resta de presos independentistes. Com la va viure?
La vaig viure carregada d'emoció, evidentment, amb el retrobament amb molta gent que encara no havia pogut veure, persones que coneixia, d'etapes lògicament prèvies a la meva estada a la presó, aquests quasi 4 anys, però també de persones que havia conegut a través d'una relació epistolar, i és una de les coses, diguéssim, dels bons records que quedarà de la presó, aquesta solidaritat, i gràcies a la mobilització de la diada vaig poder posar cara a diversa gent que venia i em deien soc aquest o soc l'altre que descrivia i que ens escrivia. I això, probablement, per mi és un dels records personals intransferibles més bonics d'aquesta diada. I, per descomptat, el valor polític de tornar-hi a ser. Més enllà de les xifres, que ja sabem com va, com deia molt bé vostè, és evident que aquesta diada ha tornat a posar sobre la taula una característica que ens ha fet forts tantes vegades el moviment independentista, ser els que hem tingut la capacitat d'organitzar i realitzar les mobilitzacions més grans a Europa, no només a Catalunya, en el moment en què vivim. I crec que no hi ha hagut cap mobilització com aquesta arreu d'Europa i diria que arreu del món en temps de pandèmia. I això crec que ha de ser un motiu d'orgull i sobretot ha de ser un toc d'alerta de nou a l'estat espanyol. El conflicte s'ha de resoldre, perquè el debat el tenim sobre la taula i la voluntat és molt clara, és seguir-hi fins a assolir el dret democràtic a decidir i l'exercici de l'autodeterminació.
Suposo que li va doldre, i no sé quin missatge els hi enviaria, i amb això acabaré, a les persones que van xiular Oriol Junqueras en aquesta manifestació. No sé si a vostè li va sorprendre, i què els dirien aquestes persones?
Bé, clar que sap greu, i a mi també alguna persona va increpar, i a la resta de companys, fins i tot a l'Elisenda Pelosier, i a en Lluís Llach, i a en Jordi Cuixart. És a dir, hi ha gent empipada, jo ho entenc. I entenc perquè hi ha una intensitat viscuda en aquests últims anys que en alguns casos es pot convertir o s'ha convertit en frustració. Per tant, l'obligació nostra, de la gent, en aquest cas meu, que ara estic al capdavant d'una organització política, és evitar que aquesta frustració arreli i donar camí recorregut per resoldre, no per donar falses expectatives. I que la gent es pugui expressar, a mi no em molesta, encara que jo pugui ser l'objecte també en algunes ocasions de crítiques. Mentre hi hagi un respecte pel que fa, diguéssim, als valors fonamentals, que la gent s'expressi, que s'expressi amb naturalitat, i crec que això fa una societat forta. Una xiulada no és una manca de respecte, i fins i tot alguna paraula gruixuda, que no és agradable, evidentment, i que ens la podríem estalviar, però, escolta'm, no, això no ens porta a afirmar ni que tenim una societat trencada ni dividida. Escolta'm, la gent s'expressa com bonament pot, i ja sabem que quan et manifestes el que has de fer és fer-te veure, i a vegades les xiulades o les esbroncades són l'instrument.
Jordi Sánchez és secretari general de Junts per Catalunya i ens ha acompanyat en aquesta estrena al matí a Ràdio Estel. Senyor Sánchez, gràcies per ser-hi. Molt bon dia.
Gràcies i reitero molts encerts.
Que vagi molt bé.
Gràcies, Jordi. Soc la Teresa Carreras. Gràcies, Jordi.
Una abraçada.
Una abraçada.
I molta sort als tertulians.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Jordi Sánchez, gràcies. Secretari general de Junts per Catalunya, avui al matí a Ràdio Estel. La Teresa Carreras, que el saludava. El Xavier Barrena, que ja seu també aquí al meu costat. Xavier, com estem? Molt bon dia. I l'Arturo Puente, que el saludarem just després de la publicitat per obrir temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en la opinión de Josefa.
¿La mía?
Sí, sí, diga Josefa.
Anda, voy a salir en la radio.
Claro.
Mira tú qué bien. Pues voy a decir que quiero ahorrarme unos duros.
Hecho. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los seniors tienen un 25% de descuento sobre cualquier precio disponible, cualquier día de la semana, con la tarjeta dorada. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Eurometa e Intercity. Descúbrelos en Renfe.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Hem saludat la Teresa Carreras, hem dit bon dia al Xavi Barrena i ara podem fer-ho també amb l'Arturo Puente. Arturo, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Gràcies per acompanyar-nos. Heu pogut escoltar tots el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, a qui hem entrevistat, diverses qüestions damunt de la taula. Home, jo d'entrada em quedo amb aquest dubte, és a dir, una taula de diàleg que ara mateix, no sé si, Javier, si tu en recordaves, una trobada entre governs amb tants dubtes i incerteses, perquè no sabem ben bé quan serà, tots donem per fet i tot apunta que serà dijous, però vaja, no sabem oficialment quan serà, no sabem tècnicament de què parlaran, no sabem encara totes les persones que hi aniran, perquè Jordi Sánchez deia ara mateix, ens mantenim en què fins que el president espanyol no digui si hi va o no hi va. Nosaltres tampoc direm qui hi va o no hi va. Vull dir que serà un diàleg, però ara mateix sembla un diàleg de sorts, aquesta hora encara.
Jo crec que és un símptoma de perfecte del que és la política en els temps d'avui dia, no? Que és, la política és l'espai residual que queda entre dues eleccions. Llavors, és evident que es va crear aquesta mesa de negociació perquè el PSOE podia obtenir un objectiu, un benefici prosaic, que era la investidura de Pedro Sánchez, i que ara aquest benefici prosaic no el té. No només això, sinó que segurament, com que és una taula que es posa un termini de 2 anys que coincideix justament amb l'any de les eleccions de les generals, tots sabem que per l'electorat, diguéssim, de tot l'Estat, les qüestions relacionades amb Catalunya no és que proporcionin una allau de vots, més aviat al contrari.
A l'Estat, vols dir?
A l'Estat. Clar, tot això configura un escenari, un panorama que fa que vingui, que el PSOE li vingui molt poc de gust. I això es veu, això, no hi ha delegació, no hi ha... Els equips dels presidents estan preparant l'ordre del dia des de fa setmanes, però l'ordre del dia és allò que s'agafa un tovalló del bar i es fan 3 minuts. Vull dir, tampoc no cal molta... També és veritat que Esquerra i els Junts també els ha anat bé no avançar molt perquè tampoc sabien què passaria a la diada. Al final ha sigut una diada innocua, políticament. És a dir, ha sigut un èxit de gent, pel que s'esperava, etc. Però a diferència d'altres diades, que eren manifestacions que generaven coses, des d'un canvi de posició de Convergència a un reforçament del primer del 9N, després de l'1 d'octubre, aquesta no té una derivada o una seqüela política, no?
Sí que és veritat que hi ha aquesta imatge, no?, d'aquests carrers que tornen a estar plens, sobretot perquè els mateixos organitzadors fins i tot ho van acabar dient ells mateixos a la roda de premsa, que tampoc sabien exactament quanta gent hi aniria, no? I d'alguna manera deixaven entreveure que potser la imatge no era la que era, i finalment, més enllà de que algú li agradi discutir sobre xifres, no és el meu cas, el que és evident, diguem-ne, és que des de l'estació de França fins a la universitat es va omplir, no? I a partir d'aquí la imatge és de potència.
Era el pitjor escenari que tenien i els hi va sortir més o menys bé. Sí.
Jo el que volia dir és que tot aquest teatre que està fent el president Sánchez per demostrar qui mana, que mana ell, se'l podria estalviar, davant la quantitat de gent, com estàveu ara dient vosaltres, que va sortir al carrer el dia 11 de setembre. I què li deien, bàsicament? Hi ha un debat entre Madrid i Catalunya dient no, Madrid ja va fer el seu paper, perquè el senyor Sánchez ja es va llogar al Liceu i va venir a dir que faria, els que donaria els indults. I ja n'hi ha prou. I aleshores ara que moguin fitxa els catalans. I els catalans el que li estan dient és que, no senyor, vostè ha de continuar movent fitxa, perquè aquí se li, es demanen unes coses. Es demana amnistia, es demana diàleg per arribar a una votació. I per tant, si no hi ha tot aquest procés fet, doncs, no val la pena. I per tant, això per mi és el que es va sortir al carrer a dir i és el que li va dir molt clarament ahir a la tarda, em sembla que era l'Oriol Junqueras, nosaltres tornarem a la presó si cal, que evidentment està millor dormir al llit de casa d'un que no pas dormir a la presó, això ja ho sabem tots, però volem dir, això no és lo suficient. Jo almenys em faig aquesta anàlisi.
L'Arturo Puente, com ho veu?
Bueno, clar, deia el secretari general de Junts, Jordi Sánchez, deia, aquesta taula no es pot convertir en una bilateral de traspasso de competències, no? I gairebé fa una mica de riure perquè tant de bo, no? És a dir, si hi hagués traspasso de competències, la Generalitat podria portar-se alguna cosa a la boca, diguem-ne. El que moltes vegades el que fa l'efecte és aquesta taula precisament ve a tapar que no hi ha traspasso de competències, que no hi ha cap mena de negociació en una altra banda. No? Les negociacions d'aquest tipus són molt difícils de forçar en algú que les faci. És a dir, dos no negocien si un no vol. I això és la situació en la que s'està trobant la Generalitat i sobretot Esquerra Republicana, o la part d'Esquerra Republicana al govern, en la presidència del govern en primer terme, que és qui més interès té en aquesta taula. Troba que en la part del govern central té molt poc interès en aquesta taula, té molt poc interès en prestigiar-la, en donar-li relleu polític. Per això no tanquen la porta no, que el president Sánchez hi sigui, perquè si tanquessin la porta, o diguessin que hi va, evidentment, però també si tanquessin la porta, pues ja li donarien el relleu polític que li han de donar. Però no, ho deixen en un intermig, que no vol dir res, que a més fa que la part de Junts per Catalunya també pugui estar dient ja veurem qui va, no? Que és el que al final són les dues bandes, no? les que tenen interès en rebaixar aquesta taula.
Clar, el que passa que segurament, Arturo, la pregunta és si Pedro Sánchez no hi acaba anant per evitar la fotografia, per estalviar-se una altra vegada portades editorials als diaris que diguin que torna a seure a la taula amb els independentistes, per qui no li ve de gust, pel motiu que sigui, quin és el missatge polític, però també social, canvia Pedro Sánchez, sí, després d'haver estat parlant tant del retrobament, de l'agenda del reencuentro, de la necessitat del diàleg, etc. Quin és el missatge que s'envia? Sí, quan s'ha de tornar a reunir aquesta taula, en la fotografia, el president del govern espanyol no hi és, encara canvi el seu govern en ple, perquè de ministres no en faltaran, la llista és llarga.
No en faltaran.
Però ell no hi serà. Aleshores, i això és el que m'agradaria, Arturo, primer tu, i també el Xavi Barrena, sí, i amb la Teresa Carreras, què és el que per vosaltres desprèn la imatge d'una mesa de diàleg que a la primera vegada el president del govern espanyol no hi és?
És de menysteniment. És a dir, és de menysteniment, evidentment. No només a qui s'asseu a l'altra banda, sinó al mateix procés de diàleg. No? És a dir, no només al final el president Aragonès s'acaba anant sense Sánchez, però també al mateix procés de diàleg, a la mateixa negociació. És a dir, jo no estic per aquestes coses. S'ha passat aquesta època. És una sensació que a Moncloa tenen. És a dir, la idea que ja hem complert amb els indults i ara és l'altra banda qui ho ha de, no? qui ens ha de donar alguna cosa, per dir-ho d'alguna forma, és una idea que repeteixen en públic i en privat a l'entorn de la Moncloa. I, per tant, a mi no m'estranyaria que sigui de menysteniment és un missatge fort a dins de Catalunya, però no sé si tant a la resta d'Espanya.
Jo per mi diria que és... Perdó, jo per mi trobo que, Arturo, ets molt elegant a l'hora de qualificar-lo de menysteniment, perquè jo sí que penso que el que vol dir és que el Pedro Sánchez no vol reconèixer, no vol resoldre un problema que ell mateix ha reconegut que és un problema polític. Perquè ell s'ha de posar al capdavant de la manifestació, d'això, entens? I ell ho ha recollit en el document de la passada reunió, allà està recollit. doncs...
Sí, okay. També passa una cosa, perdoneu, també passa una cosa en el darrer document, un apunt que m'agradaria fer, és que en el darrer document, una de les coses, un dels acords, em sembla que arriben com a quatre acords, no? Com una petita metodologia de la negociació, del diàleg, no? I una de les coses que diuen és que el president, un cop feta la primera reunió, president i vicepresident dels dos governs, no assistiran, no hi aniran a les taules si no és per ratificar algun acord. I aquest és un acord al que arriben a la primera reunió, però que ara, com que hi ha altres interlocutors, per dir-ho així, la Generalitat dona per superat. D'acord, però hi ha raons. És a dir, jo crec que hi ha raons per les que la Generalitat pot donar per superat aquest punt, però també hi ha raons per les que la Moncloa pot no donar-lo.
Jo crec que el principal motiu que pot tenir Pedro Sánchez per venir a Barcelona és donar un cop de mà per Aragonès. És a dir, Esquerra Republicana ha apostat molt fort per aquesta mesa de diàleg. Fins i tot, dit per ells, ha fet pagaments avançats via votacions al Congreso per mantenir viva la flama d'aquesta mesa de negociació. Sí, sí. Si Sánchez no ve, és una desautorització o és un menysteniment en tota regla. Però no només això, si ve i d'aquesta mesa no surt una metodologia de treball, una calendarització de trobades, o si Esquerra no detecta, això és el que se m'ha dit, si Esquerra no detecta una voluntat de treball i voluntat de resoldre el conflicte, l'aritmètica parlamentària a Madrid és la que és. I hi ha uns pressupostos que s'han de
provar. Clar, això és per mi importantíssim.
Per tant, si realment vol aprovar aquests pressupostos i no vol començar amb les pròrrogues, que a veure, que hem estat 4 o 5 anys des dels pressupostos de Montoro, hem estat vivent...
Hem estat més temps amb pròrrogues que amb pressupostos.
Exacte, vull dir, tampoc no seria un drama ni caurien els carrers, però si volen aprovar aquests pressupostos, que és un dels objectius de la... No, allò que, el que diu Pedro Sánchez, que està molt capficat en la salida justa de la crisi pandèmica. No? Si això vol fer efectiu, necessita pressupostos. Si necessita pressupostos, necessita Esquerra. Si necessita Esquerra, Esquerra ha d'estar més o menys contenta.
Ara et dono la paraula, Teresa, però hi ha una qüestió que jo crec que és interessant i que segurament és rellevant des d'un punt de vista polític d'això que comentaves. Tu deies, Esquerra ha tingut paciència. Esquerra, fins i tot, ha fet posicionaments públics defensant que, malgrat les desavinences, ho hem vist ara amb l'aeroport darrerament, encara no trontollen els pressupostos, encara no trontolla la legislació. És a dir, aquest exercici que el govern espanyol ha demanat a Esquerra en relació al Prat, és a dir, que surtin i diguin, val, si fem marxa enrere i ja recuperem aquest acord, que Esquerra no ha fet, sí que ho ha fet amb qüestions vinculades amb... Ens hem enfadat molt amb el Prat, però no hem trencat els pressupostos, que fins i tot Junts per Catalunya els havia assenyalat, no? I els havia dit, escolta, em vols dir que té sentit això? I a dia d'avui Esquerra no només ho manté, sinó que ho verbalitza públicament, que és també pagar un cost polític.
Jo crec, per exemple, entrant en el tema de l'aeroport, aquest cap de setmana que he treballat i he tingut l'oportunitat de parlar amb gent propera a la presidència del govern i d'Esquerra, tots em deien el mateix. Diu, ho poden intentar mil vegades, però no barrejarem naps i cols. És a dir, a la mesa de negociació no es parlarà d'aeroport.
Llavors... Ho ha dit claríssim també Jordi Sánchez ara,
Sí, però ell sempre, perquè com que Junts també li va bé aquest discurs, sempre hi ha el dubte de si la mesa de negociació es convertirà en una mena de comissió bilateral premium. Que pot acabar passant, òbviament, però vull dir que la intenció, si més no explicitada ahir, no és aquesta. Llavors, quan passi la mesa de negociació, amb aquesta possible pròrroga de l'aprovació del DORA, jo crec que es pot arribar a vies d'acord. Evidentment, abans del 30, no.
Teresa.
No, jo el que volia dir és que estic d'acord amb tot el que ell ha explicat en relació al tema dels pressupostos. És el que li interessa al Sánchez, perquè el president del govern va a Brussel·les, nosaltres és el nostre entorn i marc natural, i no el prestigia anar-hi amb uns pressupostos prorrogats i prorrogats i prorrogats. Perquè el que se sentia dir quan els prorrogàvem tant durant tota aquella època, doncs no el prestigia en absolut. I, per tant, jo el que penso és que amb ell el que hauria de fer és un esforç per realment posar-se al capdavant de l'invent, perquè interessa als dos governs. Té raó l'Arturo quan fa aquest matís en el document, però tanta gent al carrer li deia alguna cosa al senyor Sánchez.
La qüestió, Arturo, al final és que, malgrat les incerteses que puguem tenir ara, dijous seuen en una taula. Dic dijous perquè és el que sembla que serà dijous, però vaja, si no és dijous serà divendres, però vull dir que en qualsevol cas han de seure, i un cop estiguin davant els uns davant dels altres, amb Sánchez o sense, sí que s'haurà de posar d'acord en què comencem a parlar. Com a mínim hauran d'acordar en què no estan d'acord. Dic que sigui això, ja ho hauran de fer.
Sí, i un ordre del dia que és molt important, eh? Al cap i a la fi, és veritat, això que deia el Xavi, que un ordre del dia es pot fer en una servilleta, no? Però és veritat també que és molt important l'ordre del dia, perquè al cap i a la fi és... que no només de què parlaràs, sinó que està l'altre disposat a escoltar. Això a vegades és molt important, i més quan estem parlant d'una qüestió que posa sobre la taula de la Generalitat, que és l'autodeterminació i l'amnistia, que és una cosa que uns ministres...
Que li molesta al senyor Sánchez.
Molesta sentir-ho, és a dir, i això és així. Ara bé, jo, més enllà d'això, seria poc optimista en les possibilitats d'aquest diàleg. No per cap raó. És veritat que la taula és un instrument... Totes les taules de negociació són instruments positius. Però és veritat també que no s'acaba de veure quins són els incentius del govern espanyol per donar gaire cosa en aquesta taula. I això és el que ha de resoldre Esquerra, perquè Esquerra durant aquesta legislatura ha trobat una situació on és veritat que té poder d'incidència a Madrid, això és important, per l'independentisme i per un partit com Esquerra, però també és veritat que quan s'ha retirat i ha volgut fer pressió, me'n recordo ara mateix d'una pròrroga de l'estat d'alarma molt concret al mes de maig, hi va haver un moment on Esquerra se marxava i Ciutadans s'entrava, no?, en l'equació que donava suport al govern i al govern central. I això feia que Esquerra perdés bastant capacitat d'incidència. Això ha anat passant, i per tant ara, quan parlem de pressupostos, jo tinc bastant la sensació que el govern central sap que Esquerra li aprovarà els pressupostos gairebé passi el que passi. Molt malament han d'anar les coses perquè s'aprovin els pressupostos. I això es va veure precisament aquesta setmana amb el tema de l'aeroport, quan no només Pere Aragonès, preguntat per aquesta qüestió, deia no barrejarem les carpetes d'aeroport i taula del diàleg. No, és que va dir no barrejarem les carpetes d'aeroport i pressupostos generals. I això és molt important, perquè el missatge que li passes a l'altra banda és que és molt difícil que no els aprovis. I això fa que tingui la capacitat de pressió justa.
Passa que sí que és veritat que estem focalitzant molt el debat en aquesta fotografia, no? Estem molt pendents ara mateix. És normal de si el president del govern espanyol hi assistirà o no hi assistirà. Hem explicat que Esquerra té moltes ganes d'anar-hi. Sabem que Junts per Catalunya és absolutament escèptica, diu, en aquests moments, amb el resultat que hi pugui haver-hi d'aquesta taula. Sabem que el PSOE... Però, en canvi, qui no s'hi pronuncia gaire és Podem. I Podem, encara que sigui des d'un punt de vista polític, també per aprofitar aquesta fotografia, també deu voler aquesta taula de diàleg, i que hi enviï Yolanda Díaz. Segurament no és una qüestió ni poc transcendental ni una qüestió menor. I Podem també ha de dir, és a dir, Podem en el seu llegat polític immediat, una de les qüestions fonamentals que havia posat sempre damunt de la taula era Catalunya i quina solució donava per Catalunya. I, per tant, Podem, que ha tingut la capacitat de marcar un perfil propi en la qüestió de l'aeroport, per exemple, fins i tot tapant completament les desavinences entre Podem i PSOE, van traslladar tots els problemes a Junts per Catalunya i Esquerra, però mentre aquí encara dèiem si salvava o no, Yolanda Díaz estava al Prat dient «Esto es tan bonito que es impensable tocarlo». Uh-huh. Vull dir que Podem també haurà de decidir per a què vol i aquesta a més... fotografia de la taula de diàleg, no?
Sí, i a més, fixeu-vos, perquè és molt interessant, això. L'altre dia, l'anunci de que s'aturaven les inversions al Prat es va fer el dia abans de l'arribada de Yolanda, de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Vull dir que alguna cosa va passar allà que va desencadenar també la compareixença de la ministra d'Urgència per la tarda, una compareixença que no tenia un deadline. Per tant, alguna cosa interna hi va haver. La sensació també és que les diferències a dins del Consell de Ministres estan bastant, diguem-ne, bastant acotades, no? Sánchez ho té això bastant apunat, perquè també és evident que Unidas Podemos pot fer la pressió que pot fer a dins d'un Consell de Ministres on estan absoluta minoria, però també és veritat que la proposta dels comuns sempre ha estat intermitja, no? Sempre ha estat una proposta de caire, diguem-ne, sobiranista intermitja entre les posicions de l'independentisme i les posicions del PSOE, i sempre s'ha entès que era un bon pont, que era un pont important, no? I que era un pont que podia fer que les dues posicions es trobessin. Jo crec que si Unidas Podemos vol anar amb una proposta forta, pot tenir molt a dir en aquesta taula i molt a guanyar, perquè a més hem de recordar que Catalunya sempre ha estat una cantera de vots per Unidas Podemos i pels comuns, evidentment, i que una proposta d'ells ha de ser mirada per les dues bandes.
Jo plantejava que serà interessant veure què és el que acabi fent Podem o què és el que acabi plantejant. És veritat que, a més, hi arribarà segurament també amb aquesta etiqueta, no? La política va de declaracions i va de tuits, no? I l'última vegada que Ada Colau s'ha pronunciat sobre això va fer aquella expressió de ara no estem per tonteries, no? En relació amb el referèndum que va aixecar Polsegre i va portar rebombori i que, per tant, farà també que, sobretot la part independentista d'aquesta mesa, s'hi ha sentit, Teresa, molt pendents de què és el que el ministre Castells o la vicepresidenta Díaz puguin posar damunt de la taula o puguin expressar en aquesta taula de diàleg, no?
Jo diria que a Esquerra Republicana li interessa molt que d'aquesta taula de negociació, jo en diria, perquè això de diàleg doncs no cal, taula de negociació en surti realment enfilar el diàleg, no en sortiran coses molt espectaculars d'aquesta taula de diàleg, però sí, com deia molt bé el Xavi, doncs una calendarització, una metodologia, etc, perquè ja puguin haver-hi reunions més freqüents, com és el que es deia al principi. I això també li interessa, per mi, a Unides Podem, li interessa molt, i també els comuns, que com tu molt bé, Pol, has dit, tenen aquesta actitud a vegades, doncs, que són una mica sobiranistes, però no del tot.
Això ho has dit tu, eh? Jo només he dit que l'última vegada que l'Ada Colau s'hi ha pronunciat
sí,
va fer servir aquesta expressió tonteria, no? I que, per tant,
sí, que jo crec que es va equivocar.
I que això, en relació amb un referèndum, no? I que això la va situar enmig del debat, no? I que, per tant, aquí s'ha de definir, s'haurà de veure també, Xavi, quin és el paper que vulguin jugar-hi des de Podem a la taula de diàleg, perquè taula de diàleg al final hi ha el PSOE, hi ha Junts per Catalunya, hi ha Esquerra, però també hi és Podem, no?, aquesta branca dels comuns.
A mi em dóna la sensació que Pedro Sánchez no té cap tipus de por sobre qualsevol possible reacció que pugui tenir Podem. I la prova vindria a ser una mica el que deia l'Arturo, quan l'estat d'alarma Esquerra va baixar del donar-li suport que va aparèixer per a Ciutadans, en condicions normals que en un govern de centre-esquerra, diguéssim que els socialistes negociessin fins i tot ara, o eventualment uns pressupostos, hauria de ser quasi casus belli per un partit com Podemos. Crec que Podemos, la seva prioritat bàsica és quedar-se en el govern tot el que pugui. No per res, no ho dic en un to pejoratiu, sinó fins i tot per demostrar que és capaç de gestionar, que no són uns esventats, que tenen sentit d'estat. Llavors arribem a l'autodeterminació. A mi el que està fent Podemos i els comuns ara em recorda una mica el trajecte que va portar el PSC de la defensa teòrica del dret a l'autodeterminació a, primer, un petit distanciament conforme veia que s'apropava al debat i, al final, un trencament total amb aquesta defensa quan s'havia de posicionar ja seriosament. No són les declaracions de Colau, que també es van agafar com es van agafar i que sabem com és el temps mediàtic i la forma que tenim els periodistes de resumir les coses, no? No és ben bé el que la gent creu que va dir, però és igual. Manuel Castells fa uns mesos va dir que l'autodeterminació no hi cabia a la Constitució. I que no cabia parlar-ne. Jessica Albiat va utilitzar aquella fórmula de dir no és el moment. Bé, si defineixen quin és el moment en què es pot abordar un exercici del dret a l'autodeterminació, jo pensaré que sí que són uns ferms defensors d'aquest dret, que realment creuen que la conjuntura no ho permet, però no renuncien a ell. Si és un simple dir no és el moment, sense dir quan serà el moment, creuré que estan iniciant un trajecte que portarà a la renúncia de la defensa del dret a autodeterminació, com va fer el PSC el 2012.
Diàleg, aquesta serà la paraula clau, evidentment, en relació amb aquesta taula, aquesta mesa de diàleg, de negociació. No ens posem d'acord ni amb el nom, tot de diàleg i negociació. També això està discutit i no sabem si serà dijous o divendres, però hi serà. Val a dir que, en relació al diàleg, el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, president de la Conferència Episcopal Espanyola, Rajola s'hi va pronunciar fa una setmana, i d'aquí uns minuts el podrem saludar i entrevistar també uns minuts aquí en directe al matí a Ràdio Estel, que de ben segur tindrà alguna cosa a dir. Abans, ha sortit a la conversa amb Jordi Sánchez i m'agradaria saber també la vostra opinió sobre aquesta qüestió. No sé si us va sorprendre o no us va sorprendre. Ho hem explicat a començar. Aquesta va ser la primera diada, també per tu, Arturo, comencem, si et sembla, en sí. Què els presos havien rebut l'indult i que tots hi van participar. I va ser significatiu, jo crec que ho va ser, la xiulada que va rebre Oriol Junqueras per part d'una part dels manifestants. És veritat que Jordi Sánchez doncs, també deia que ell també li havia, que també li havia passat i, per tant, puc recollir el guant. Cap problema. Us sembla normal que els líders independentistes del procés, alguns dels quals han estat a la presó, alguns dels quals encara estan a l'exili i no hi podien ser, però aquells que han estat a la presó tot aquest temps, que acabaven de rebre l'indult, siguin xiulats per una part dels manifestants que, en principi, poden ser d'un partit o poden ser de l'altre, però haurien d'estar per la causa. Us va sorprendre? És símptoma de què?
La primera qüestió sobre això és que xiular o criassar, diguem-ne, en algú pot formar part de la llibertat d'expressió de la llibertat d'expressió que tenen les persones. Això no vol dir que algunes llibertats d'expressió no siguin lamentables. No?
Jo no ho plantejo com a debat de llibertat d'expressió, sí o no. És evident que tothom pot xiular, sí. Evidentment, a qui li sembli i a qui cregui convenient en qualsevol moment. Només dic és com quan al camp del Barça tothom es posa a xiular al seu propi equip. És símptoma de que alguna cosa està passant.
Correcte.
No hi ha cap problema amb xiular l'equip tant com la gent vulgui.
Ho volia comentar perquè a vegades sí que sentim xiulades, no? I la gent es posa les mans al cap. No estava pensant només en aquesta de la diada, però que moltes vegades es xula a polítics i, ui, s'ha xulat a polítics. Bueno, s'ha xulat a polítics, van en sou, diguem-ne, però és veritat que hi ha moltes vegades que les escridassades són una mica lamentables. Jo crec que veure gent escridassant de forma tan violenta, perquè jo vaig veure una escridassada concretament a Oriol Junqueras, que era com molt violenta, molt lletja, no? No era simplement uns crits de protesta, sinó que deien, mira'm a la cara, i unes coses com molt violentes. Però, més enllà d'això, és evident que hi ha una desunió al moviment independentista i que hi ha unes certes bases de l'independentisme, certs cercles, que són, jo diria, penso i em fa l'efecte, que són molt minoritaris, les coses com siguin, perquè, a més, no tenen força electoral, després això no es tradueix en cap partit ni en cap proposta que vagi més enllà, no? Però és veritat que existeixen aquests elements, aquestes bases, aquests cercles de l'independentisme que estan molt emprenyats amb el que creiem que ha estat una traïció dels líders i un no va arribar fins al final, tots aquests mantres, no?, que tenen cert públic i cert predicament. I això és evident que en un moment com una diada on van tots els líders polítics, doncs surten aquest tipus de coses. Jo crec que té una importància justa, té una importància anecdòtica, i és evident que representa que hi ha una ruptura de les bases independentistes, ja no estan tots en el mateix vaixell, i tothom veu que l'independentisme està certament al divà o certament en crisi, no? Però és veritat que després això, de moment, no s'ha traduït mai en cap expressió política que vagi una mica més enllà.
És veritat, segurament jo deia que a mi m'havia cridat l'atenció i que em semblava significatiu, entre d'altres qüestions, perquè els xiulets sortien d'una gent, Teresa, que en aquell mateix espai els estaven reclamant als seus polítics unitat. No? És a dir, una gent que s'està manifestant i que reclama unitat als seus partits polítics, que són els que estan allà representats, i que s'escridassen entre ells. Absolutament lícit, però també símptoma del que està passant.
Sí, jo el que volia dir és que els temps de les persones, tots són diferents sempre, en tot i en tot moment. I, per tant, si un vol la independència, si un vol una estratègia, si un vol una altra, doncs serveix sortir al carrer per cridar i escridassar, etc. Probablement jo vaig trobar també desencertat en el gent que ha estat a la presó, etc, que els hi cridessin d'aquesta manera, jo personalment. Però, com diu l'Arturo, jo em faria cas, com una expressió, més que la llibertat d'expressió, com una expressió d'un moment determinat. Surts al carrer per fer això. I, per tant, la presidenta del Parlament, l'expresidenta del Parlament, va dir que li havia sabut greu, i jo ho puc entendre, i respectar, a més. Però jo no en faria gaire cas. En canvi, jo sí que crec que moltes vegades els periodistes no fem un bon servei a la informació, etc, insistint tan excessivament amb la divisió del moviment independentista sense explicar-ne els matisos. Perquè quan no n'expliquem els matisos, nosaltres pensem, i nosaltres anem dient i repetint, que el moviment independentista està dividit, etc. No, aniria bé que ells mateixos també expliquessin una estratègia, però hi ha molts matisos per arribar a una mateixa cosa, que és la independència.
Hi ha un esport nacional aquí a Catalunya, que és el de la recerca del botifler. Sí. No? Llavors, és... I al final, els defensors de la puresa van dividint col·lectius i es van quedant cada cop més sols. La màxima mostra no serien les xiulades, seria que a una entitat com l'ANC, que vindria a ser el Pepito Grillo de l'unilateralisme pels partits del Parlament, del govern, li ha sortit una decisió encara més pura o més, digue-li com vulguis, que és la Dona Perfixa, que l'altre dia va muntar el show a la Diada. El que passa que, en aquest cas, el que és diferent és que aquesta gent tan pura, molts d'ells que han vist tots els successos que han passat des del sofà o des de les manifestacions, s'atreveixen a dir-li a persones que s'han tirat 3 anys i mig en una presó, s'atreveixen a dir-li a gent que s'ha tirat 2 mesos tancats a la presó per la pandèmia sense veure fills, que s'han tingut trasllats des de Madrid a Barcelona absolutament demencials, que han estat a 3 sota 0 a la cel·la, que han hagut de demanar mantes, i això val per tots els que han estat allà, s'atreveixen a dir-los això. Jo entenc que els que han patit això tinguin una reacció. És a dir, entendria que haguessin tingut fins i tot una altra reacció, que és la que jo hauria tingut, i quasi des d'aquí expressar la meva admiració per l'aguante que han tingut.
Falten només 4 minuts per arribar al punt de 9:45. Una pausa breu, molt breu, per la publicitat, i saludem el cardenal Joan Josep Omella al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Estem parlant des de fa una bona estona. Avui arrenca una setmana que, evidentment, des d'un punt de vista polític, estarà marcada per aquesta reunió d'aquesta mesa de diàleg, negociació. Aquesta és una de les paraules que ara mateix està en disputa. En tot cas, diàleg és la paraula que utilitzava el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, president de la Conferència Episcopal Espanyola, en la seva glosa dominical en aquella primera setmana de setembre, ara fa tot just una setmana. Avui que estrenem aquest matí a Ràdio Estel, que ens hi hem posat a les 8, que arribarem fins al punt de 2:45 del migdia, podem saludar en directe al cardenal Juan José Omella. Com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta estrena.
Pues felicitats per aquest nou camí que fem a Radio Estel.
Li feia aquesta referència, aquesta glosa que vostè feia en aquesta primera de setembre, on feia aquesta apel·lació al diàleg, aquesta voluntat d'escoltar-se. No sé, després d'aquest cap de setmana i tal com ha anat l'actualitat cardenal, quin és el missatge que voldria transmetre als nostres polítics, que no sabem si dijous o divendres, però un dels dos dies hauran de seure cara a cara els uns davant dels altres.
Sí. A la glossa dominical jo parlava d'un exemple d'aquest matrimoni que no anava molt bé i que van demanar consell a un home de pregària, un home espiritual allà a la Índia, i que li va dir, escolta el que parla, el que diu el teu marit, la teva dona, escolta, escolta, perquè a vegades no escoltem, és, a vegades fem diàlegs que són més bé un monòleg. Jo parlo, i vull imposar i vull imposar. No. Escolta també a l'altre, que també té raons seves i serioses, però un i l'altre. I la segona, el segon consell que donava aquest home de la Índia espiritual, sobretot escolta també el que no diu l'altre. És a dir, un diàleg més profund d'empatia, de sentiments, i jo crec que aquí és on tenim que arribar. No és solament una cosa estructural que té que canviar, sinó sobretot tenim que anar canviant tots el cor, que és el que deia el Papa molt bé també, reconciliar-se amb la seva història i amb si mateix, en un mateix, es tenim que reconciliar nosaltres mateixos, perquè tenim moltes ferides mal assumides, etc. Jo crec que tenim que anar per aquest camí. El tema polític jo no entro, però l'actitud amb la qual tenim que anar a fer un diàleg sempre té que ser aquesta actitud d'estar oberts a l'altre i saber perdre per escoltar també les raons, que també les té l'altre d'un costat i de l'altre. No és fàcil, però jo crec que aquest és el camí que a poc tenim que aprendre tots, dintre de la família i dintre de la política i dintre de la societat i dintre de l'Església també.
En qualsevol cas, vostè fins i tot en els moments de més tensió política a Catalunya va intentar fer aquesta feina de tendir d'aquests ponts cap al diàleg. No sé si darrerament ha pogut parlar amb persones del govern català o properes al govern català, però sí que el mes d'agost vostè va tenir l'ocasió de reunir-se amb el ministre de la Presidència, amb el senyor Félix Bolaños, i per tant entenc que també és d'alguna manera aquest el missatge que li va traslladar, aquesta voluntat d'obrir-se al diàleg, i no només per les qüestions només de la política o de la política d'aquesta relació Catalunya-Espanya, sinó en general per part del govern espanyol, no? D'obrir aquest diàleg, de tendir aquests ponts cap a totes les parts de la societat.
Sí, jo crec que aquest és el meu missatge sempre que parlo en uns polítics o en uns altres, o quan parlo amb els periodistes. Després ja veieu que fan interpretacions d'una manera o de l'altra. Això no m'importa, perquè jo me mantinc sempre en la mateixa línia. Ja he parlat amb alguns polítics d'aquí, ja he parlat amb polítics d'allà, de Madrid, i jo crec que aquest és el missatge que sempre he transmès. Fem un diàleg amb la societat, fem un diàleg amb els polítics, fem un diàleg amb les institucions. Obriu el cor i les orelles per a fer una plataforma de diàleg en el món d'avui. Miri, l'Església ens ha convocat en un any del sínode, que vol dir de diàleg. Escolteu al poble de Déu, diu el papa als bisbes, escolteu al poble de Déu, escolteu el que diuen, després farem el que poguéssim, però tenim que escoltar-nos en una actitud humil i senzilla. Jo crec que això és el que tenim que aprendre també, i que la política, malauradament, no sap fer. Parlen al Parlament, s'insulten a vegades, que ens escandalitza una mica, però no arriben a escoltar la societat, que també té una paraula que dir i que a vegades no sap com transmetre-la.
Abans d'acabar, vostè sap que aquests dies de l'Església s'han estat parlant molt a partir d'aquesta renúncia de Xavier Novell com a bisbe de Solsona. Jo el sentia vostè la setmana passada, si no m'equivoco, dijous, en què em va parlar, que va explicar que vostè també se'n va assabentar pràcticament com tothom. No sé si vostè li agradaria poder enviar algun missatge a les persones d'Església, fins i tot al mateix bisbat de Solsona, que també encara ara s'estan preguntant una mica què és el que ha passat i, sobretot, per què ha passat tot plegat. Vostè és veritat que ja va dir que eren motius personals els del senyor Novell, els del bisbe Novell, i que, per tant, és ell qui els hauria d'acabar explicant, però no sé si vostè voldria adreçar també algun missatge a aquestes persones del bisbat de Solsona, que s'han trobat de cop amb aquesta situació, amb aquest interinatge, i que estan també esperant alguna explicació.
Sí. La sorpresa ha sigut una sorpresa per tots, per mi el primer, i per vosaltres, i per poble de Déu, per la seva família, per l'Església, tant l'Església de Solsona com l'Església de Catalunya com l'Església espanyola. Ens ha sorprès tota aquesta renúncia i sobretot el motiu personal, que no sabem què és el que hi ha darrere. Però és aquí on jo crido a la societat de dir, en silenci, en patiment, per un confiança, tenim que respectar la persona. Ell sap per què, ell ho dirà quan sigui el moment, i respectem el ritme de cadascú, no obliguéssim. Ens agrada entrar sempre en la vida de la intimitat de les persones. I jo tinc que dir que, malauradament, a les televisions i a la ràdio fem programes molt poc respectuosos en la intimitat de les persones i parlen molt de la intimitat dels artistes, de la intimitat d'un polític, però per què no respectem una mica més la vida privada de cada persona? I a vegades fem un morbo entorn a això, i són els programes que més audiència tenen, malauradament, quan tindrien que ser els programes més de formació, més d'informació recta i objectiva. I de cara, tornant al tema del bisbe Novell, l'exmèrit bisbe Novell, jo crec que tenim que respectar, tenir paciència, i arribarà el moment. Però tenim pressa en aquesta societat de les notícies que corren i volem saber-ho tot, i en el moment, bueno, tenim que aprendre un poc com els pares, a vegades amb els fills, tenen que ser molt pacients, perquè els fills porten a vegades una vida que no els agrada als pares, no saben com fer, no saben com entrar, i deixar també que els fills a poc vagin dient el que els passe, i en aquest diàleg de silenci i de preguntes a poc arriben a trobar la causa per què el fill està en un moment difícil i li poden ajudar. Jo crec que això és el que tenim que tenir, aquesta actitud respectuosa i de paciència, i esperar. El ritme de les persones no és el mateix per a tots.
Cardenal, moltíssimes gràcies per haver entrat en directe al matí a Ràdio Estel. Un plaer haver-lo escoltat. Vostè deia que és bo que els mitjans de comunicació obrin un espai també per la reflexió i per l'anàlisi. Tranquil i sossegat. Nosaltres ho intentarem també a partir d'avui i durant tota la temporada.
Tant de bo, i felicitats per aquesta singladura nova que feu a Ràdio Estel. Que Déu us beneeixi, i felicitats també a tots els radioients.
Moltíssimes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Que vagi molt bé. Adéu. Joan Josep Omella, cardenal Omella, arcabisbe de Barcelona, president de la Conferència Episcopal Espanyola, que ens ha volgut acompanyar. Se l'intent tot, quan parla. I m'ha sorprès aquest convenciment, ja ho explicarà Xavier Novell quan arribi el moment, doncs ens tocarà esperar una mica una més.
Sí. A mi m'ha agradat una cosa que ha dit. A vegades no ens escoltem prou, ens hem d'aprendre a escoltar a l'altre, però sobretot hem d'escoltar el que no diu l'altre. I penso que això és interessant, perquè el que no diu el bisbe, el que no diu el bisbe emèrit Novell, doncs són tantíssimes coses que, com diu el cardenal, l'hem de respectar i hem d'esperar.
Doncs esperarem i el respectarem, i a veure què explica. És veritat que mentre hi ha silenci, el que hi ha és una explosió d'informacions que corren. També és cert que confirmar no n'hem pogut confirmar cap. I em consta que hi ha periodistes que fa temps que esperen davant de determinades portes a veure si hi ha fotografia. I de moment la fotografia no existeix. I per tant, com deia el cardenal, segurament el millor que podrem fer tots plegats serà esperar que un dia...
El millor que ha dit el cardenal és que...
Xavier Novell s'expliqui, no?
Em venia al cap de la vessant política, em venia al cap la tasca que va intentar fer d'intermediació la tardor del 2017. Llavors, em ve al cap que, clar, si en aquella època hi havia dos bàndols que difícilment dialogaven entre ells i es va arribar on es va arribar, ara estem en una altra etapa, amb dos actors que han fet bandera del diàleg. Si tot i així aquest diàleg no es produeix, arribarem a un carreró sense sortida a nivell de ciutadania bastant perillós. Perquè podem entendre que els que no volen parlar no parlin, però els que diuen voler parlar que no parlin ja és absolutament...
Que fins i tot queden amb una taula per
exacte,
fer-ho.
Exacte, i no ho acaben fent. És allò de pagar i vamonos.
Però el govern està per forçar el diàleg fins al final. Jo, per exemple, quan va passar el tema de l'aeroport del Prat, estava en aquell moment fent una entrevista en el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i vaig veure claríssimament que allò els va agafar d'improvist. Però jo li vaig dir, escolti, em dirà alguna cosa d'això? Sí, però encara no sé de què va, etcètera, etcètera. Continuem l'entrevista i ho fem. I realment, quan estàvem al final, ell mateix va dir, diu, no ens hem de distreure del diàleg. Per més aeroport, no ens hem de distreure del diàleg.
A veure, avui estem arribant al punt de les 10 del matí, falten 6 minuts aproximadament. Això vol dir que els instituts, des de fa 2 hores, les classes estan en marxa. A les escoles de primària, des de les 9 del matí, les classes estan en marxa. I, per tant, hi ha molts pares que, avui han respirat alleugits. Ha tornat l'escola, per una banda, i de l'altra, els nanos inicien aquest tercer curs escolar amb la pandèmia. No sé si el Xavier Barrena té fills, té missatges ja dels fills, això com ha anat, hem començat bé, amb ganes...
Bueno, tinc notícies de la petita, tot ha anat correcte, de moment.
Qui ha començat l'escola amb més il·lusió? Ella per tornar-hi o tu perquè ella hi anés?
No, ella no en tenia moltes ganes.
No?
No, està bé, diu que està bé de vacances, s'està bé de vacances.
S'està bé de vacances.
Sí, ho ha pres ràpid.
I llargues que són aquestes vacances. Un curs, d'alguna manera, en el qual segurament... Arturo, tu com ho tens? No sé si tens fills o nebots.
No tinc.
Sí, no? T'has estalviat aquesta voràgina de tornem a l'escola, te l'has estalviada,
sí.
No?
Sí, la veritat és que sí, tot i que al no tenir fills puc dir algunes coses, no? Com ara...
Home, i tant, sí.
No, però vull dir que algunes coses que a vegades els amics meus que tenen fills i tal les diuen a la boca petita, però jo crec que és molt important. Això que els nens tornin a l'escola una mica abans,
sí.
No és un debat absurd, eh? Perquè és veritat que hi ha un problema amb la conciliació familiar, i jo ho veig, ja dic, jo no tinc aquest tema a la meva vida, però sí que ho veig al meu voltant, i és evident que no tots podem dir no, el que hem de tenir és més festa als pares, no? El que hem de tenir és més temps als adults. D'acord, jo estic d'acord en això, però només tenim la importància que té l'escola també per la qüestió de poder conciliar familiarment, no? I crec que és un debat que moltes vegades als pares se'ls assenyala amb el dit, no, tu vols una guarderia pels teus fills, i és no és una qüestió de guarderia, és una qüestió de que els nens estan bastant millor a l'escola aprenent que a casa sols o amb no sé qui o no sé com els estic deixant.
Bé, segurament també que els ritmes de vida dels pares han anat canviant, però en canvi els horaris escolars no han canviat. No només l'horari de l'escola, sinó que el calendari escolar no ha canviat, no? I durant l'any són molts els pares que han de fer mans i mànigues quan et ve un cap de setmana de 3 dies, de 4 o de 5, com passarà aquest any, per exemple, amb el pont de la Constitució. Però és que quan arriba l'estiu són 2 mesos llargs de travessia del desert i ja arribarà el dia 13 de setembre.
És que s'ha parlat molt de la conciliació horària i no, d'aquesta herència que tenim de dinar a 2:15 o a les 3 de la tarda, però no es parla, per exemple, del sagrat que és el mes d'agost. Sí, encara continuem sent una societat que de l'1 al 31 d'agost tanca. Llavors, això fa que les necessàries tasques de preparació del curs escolar hagin de començar el dia 1 o el dia 2. Clar, sí que hi ha una part de la societat que ja el de l'1 al 31 d'agost ja no el gaudeix. Vull dir que fa un parell de setmanes, fa 3 setmanes, s'agafa juliol, s'agafa... No ho sé, però jo realment aquests 15 dies de plus, de propina, que a més quan ets pare quasi no el tens al compte, però no, consideres, ostres, ens anem aquest mes, al mes de juliol farem tal cosa, o quan sigui, però que aquests 15 dies de propina que dius, bueno, són 15 dies, al final acaben sent molt feixucs.
Teresa.
Sí, jo, el meu fill ja és gran i ja estic alliberada, però realment recordo aquests 15 dies de setembre de portar els nens a colònies, etc. I, per tant, penso que, com deia l'Arturo, hi ha un problema de conciliació familiar i els horaris han de ser, com diu el Xavier, molt més flexibles i no aquest agost tot tancat. No hi és a cap país de la Unió Europea.
Anava a comentar que, en qualsevol cas, aquest curs escolar que ha començat avui és el tercer curs escolar que tindrem en pandèmia. I jo tinc una mica la sensació que ja no l'afrontem amb la percepció de que ens hi juguem alguna cosa important, no? És a dir, segurament els cursos anteriors, quan van començar, justament per la qüestió de la Covid, hi havia aquesta mena d'allà al cor de i com anirà, i quants contagis hi pot haver a l'escola, i què passarà si l'escola s'ha de tancar i els nanos tornen a estar a casa, i com ho farem per fer què? És a dir, tot aquest neguit, jo tinc la percepció que ja no hi és, no? És a dir, que tornem a l'escola, sabem que hi haurà mascareta, sabem que a partir dels 12, si hi ha un cas i estan vacunats, ja no tots s'hauran de vacunar. I el més important, sabem que va anar bé. És a dir, ja ha anat bé una vegada, no?
Jo crec que això és el més important.
Jo crec que és el més important, també.
Si va anar bé un cop, per què no hi ha d'anar ara, no?
A més, abans, no?, estàvem assenyalant els tres, em posàvem d'acord en això dels horaris, que ho feien malament, no?, aquí.